Avui a l'ofici d'educar, ajudar-los a distingir el bé del mal. Com es poden explicar els temes més delicats als fills, als alumnes? Hi ha circumstàncies difícils que no podem amagar als nostres fills i que cal saber fins a quin punt es poden explicar i, sobretot, quan i com podem fer-ho. Diu la pedagoga Eva Bach que sovint cometem un error, que és voler mantenir aïllats els infants del que passa perquè no els afecti. Però els nens tenen una mena de wifi emocional. Tot i que no els parlem, tenen unes antenes que capten les nostres emocions. I si no tenen algun adult que els entengui i els tranquil·litzi, s'hauran d'enfrontar sols i desorientats al que passa i el patiment pot ser molt més gran. Es faran la seva pròpia pel·lícula i poden imaginar-se coses bastant pitjors de les que estan passant. Explica l'Eva Bach, la mesura del que podem dir està en el que siguem capaços de dir-los amb bellesa i serenor, sense esquivar el que és dolorós i alhora sense alarmar-los i mirant d'orientar-los sempre cap a alguna possible sortida que els tranquil·litzi i pacifiqui per dins. Els podem parlar del que és dolç i del que és amarg si nosaltres sabem mirar i enfrontar serenament totes dues cares de la vida. L'Eva Bach, que ens acompanya avui a l'ofici d'educar, va fer un treball de camp amb adolescents catalans i d'origen marroquí per ajudar-los a fer una bona gestió emocional dels atemptats del 17 d'agost. I de l'experiència va crear 17 pautes per afrontar circumstàncies difícils. Diu l'Eva Bach, l'amor saludable és el que sap veure, respectar, estimar, acompanyar i fer aflorar l'essència pròpia i natural dels fills, el que educa per desplegar el seu ser intern en lloc de per satisfer el nostre i ajudar-los a caminar cap als seus somnis. I per fer-ho necessitem estar bé nosaltres, emocionalment. Sentirem avui també el mestre i escriptor David Cirici amb un llibre, Molsa, una bellíssima història, narrada per un gos, que ajuda a parlar del més difícil dels més petits, la guerra, la mort, la soledat i també l'esperança. Avui a l'ofici d'educar, ajudar-los a distingir el bé del mal.
L'ofici d'educar.
Sandra Vicente. Quan s'imposa el silenci, els nens imaginen que el conflicte és molt més greu.
Soc Rafael Vizquerra, director del Postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Tractar el bé i el mal és un tema delicat. En una perspectiva com Kumbaya o Happy Flowers, podríem ingenuament pensar que el mal no existeix. Però, malauradament, la realitat és més dura. Al llarg de la història s'han comès infinitat d'accions horripilants que són una clara manifestació del mal, i no cal anar gaire lluny. Tractar del bé i del mal és posar sobre la taula temes morals. L'objectiu de la moral és difondre el bé, és a dir, promoure els comportaments que facilitin el benestar de totes les persones. Des de la perspectiva de l'educació emocional, seria fomentar l'amor i el benestar emocional, que al cap i a la fi és la felicitat per tothom. És a dir, una forma d'entendre el bé és tot allò que impulsa el benestar i el mal és provocar el malestar intencionalment. Pot ser això, pot semblar simplista, sobretot si no s'aprofundeix prou en què és el benestar. Per aclarir-ho, hi ha experts que ens ajudaran a vislumbrar el camí del bé i evitar el mal, ja que això és un dels aspectes essencials de l'educació.
I per parlar avui a l'Oficina d'Educar de com ajudar-los a distingir el bé del mal. Em va costar pensar, a veure, com ho dèiem això, no? El bé del mal, per no pensar en que estem portant el programa el maniqueisme, no? De bons i dolents. Doncs hem convidat el David Cirici, que és professor de llengua i literatura. Ell és guionista de ràdio i de televisió, publicitari, mestre i escriptor i autor de L'esquelet de la balena, La fàbrica de mentides i molts premis de bé de literatura infantil, que avui és el que ens centrarem més perquè ens ajuda a explicar als joves una guerra en la veu d'un estupendo gos que intenta veure com és el món dels adults, no? I, per tant, una eina que pot ser útil de cara a explicar temes, com deia el Rafael Vizquerra, delicats. I ens acompanya també l'Eva Bach, que és pedagoga, mestra durant 7 anys, escriptora, conferenciant, formadora de formadors, orientadora i terapeuta familiar. És autora d'Educar per estimar la vida, Por amor a mi família, Adolescentes, que meravilla, Deseduca't, Sedueix-te per seduir, i avui també ens centrarem en aquest Educar per estimar la vida, de l'Eva Bach, benvinguda també. Ho dèiem, el difícil, com han passat coses darrerament, i un pensa, sobretot si tens fills, que has de poder explicar les coses que passen i ajudar-los a distingir el bé del mal, si és que hi pot haver un concepte de bé i de mal per orientar-los, no? Ens deia el Rafael Vizquerra que són temes delicats, no? Que hi ha una manifestació del mal, no? Que en termes morals hi ha una manifestació del mal, que tenim la missió com a educadors de difondre el bé i que això pot conduir a la felicitat, ens deia ell. Què en penseu? Com podem traslladar aquests conceptes abstractes però que els han d'ajudar a la vida a saber què és fer el bé i què és fer el mal?
Difícil,
Sí, complicat.
Sí, complicat, perquè, i més si et refereixes a fets recents, doncs hem viscut, sense anar més lluny, a Barcelona hem viscut un atemptat terrorista, però després també hem viscut un dia, una jornada, en què el bé i el mal es barrejaven d'una manera molt singular, i en què ja no... Bé, és un bon exemple per veure els límits que té explicar segons què els alumnes. Els meus alumnes són grans, i parlar, per exemple, del que va passar el dia 1 d'octubre a les classes em sembla francament difícil. En canvi, no costa parlar del terrorisme islamista, perquè em sembla que és un lloc molt més comú. Però quan el lloc no és comú, això del bé i el mal, em sembla un nom que li heu posat al programa d'avui una mica extrem, perquè no sé fins a quin punt existeix un bé i un mal d'una manera abstracta, no?
Sí, jo penso que a mi m'agrada molt dir que hi ha accions bones i accions dolentes, accions que fan bé i accions que fan mal. I quan algú fa una cosa que fa mal, no necessàriament vol dir que sigui dolent en la seva totalitat. Just me'n recordo ara d'un noi de Ripoll que parlava d'un dels nois que havia comès els atemptats de Barcelona i que era amic seu, i que aquest noi deia: com no m'he pogut adonar que estava amb un terrorista? Era el meu amic, un terrorista. Llavors nosaltres li explicàvem, aquest noi no era un terrorista quan era el teu amic. És a dir, aquest noi va tenir una trajectòria de vida que era de bondat, d'amistat i de fraternitat, fins que el cantó fosc se'l va endur, fins que va haver-hi una cosa que se'l va endur per una sèrie de circumstàncies que podíem també analitzar quines són. I aleshores aquí es converteix en un terrorista i fa una acció dolenta, però això no fa que tota la persona sigui dolenta.
Si més no, estareu d'acord amb mi en que cal posar paraules a les coses que passen, perquè ni els petits no són en aquest món, ni els adolescents ni els joves no són en aquest món, i per tant tot allò que inquieta els pares, que passa al nostre entorn, s'ha de poder explicar, se li ha de poder posar paraules. Fins a quin punt, com ho hem de fer?
Jo trobo que hi ha no només les explicacions i les paraules dels adults, no? Sinó de vegades els elements simbòlics també. És molt important, no? Va ser molt impressionant a la Rambla, per exemple, l'espontaneïtat amb què la gent portava coses, no? Això no és ben bé parlar-ne, però sí és parlar-ne, no? Jo vaig, per casualitat, vaig anar 3 dies després dels atemptats de Charlie Hebdo al Liceu Francès a fer una conferència precisament sobre aquest llibre, sobre Molsa. I era impressionant. Aquell dia, tots els alumnes del Liceu, que són 2.000 i escaig, potser 3.000, no sé, tots anaven vestits de blanc. O sigui, s'havien posat... Això També en vam parlar a classe, naturalment. Jo vaig dedicar jo mateix, no sé, 5 minuts a parlar-los d'això, perquè era una cosa molt singular, no? No cal dir que la comunitat del Liceu Francès estava molt impressionada. Però clar, anaven de blanc. Només això ja té un element de compartir, de... Que jo crec que és molt important. Els elements també de caràcter simbòlic, no només el fet de parlar, no? El cerimonial, la sensació que som solidaris amb una idea comuna, no? Que el bé és una cosa compartida, o que aquests actes a favor de les coses positives, doncs, que s'han de compartir, s'han de posar de relleu, no?
Aquí, clar, a Catalunya el que està passant també és que arrel del que va passar l'1 d'octubre potser ens hem polaritzat tots molt i molta gent, no tothom, potser pensa que els dolents són els que pensen diferent, els que pensen el contrari que un, no? I llavors penso que aquí una feina important a fer també és fixar-nos en les accions bones, en les coses agradables que tenen aquelles persones que pensen diferent. Penso que és una feina molt necessària a fer. Si tots poguéssim identificar algú que pensa exactament el contrari que nosaltres, però amb qui podríem anar a la fi del món, que dic jo, amb qui ens sentim bé, algú que amablement és capaç d'expressar tot el contrari del que jo penso, del que jo sento, i jo em puc sentir bé al seu costat i puc fer que fins i tot al seu costat em sembli legítima i bonica la diferència, doncs és una feina que penso que hem de fer més enllà de les paraules que diguem, hem de fer experimentar, hem de fer observar coses que cohesionin.
Dius tu, Eva Bach, parles de la sobreprotecció. Sovint, quan no parlem, jo recordo ara una mare que arrel dels atemptats a Barcelona va dir no li he dit perquè no sé com dir-li i perquè no vull que tingui por. És a dir, no li vull generar la incertesa que això pot passar en una ciutat com aquesta. No? Sovint el sobreprotegim i per això no expliquem. El sobreprotegim, estem parlant d'un tema com uns atemptats, però també jo recordo altres casos de s'ha mort l'avi i trigarem uns dies perquè no sabem com dir-ho. No? És a dir, nosaltres intentem protegir amb tota la bona voluntat els nostres fills d'allò que considerem que és dolorós. Fem bé, no fem bé, què hem de fer?
No, em sembla que és evident que no és correcte amagar a casa massa les coses, no? Sobre això també et vull dir que la meva novel·la enfoca el tema de la guerra, etc. Però no ho fa per... Com t'ho diria? Jo quan escric no penso mai que un llibre hagi de servir per ensenyar res. Així mateix us ho dic, hi ha una mica l'error, perquè hi és, en el món de la literatura i l'educació, el punt de confluència de la literatura i l'educació, de concebre alguns llibres com il·lustratius o educatius en determinats temes, no? Aleshores sembla que els escriptors fem llibres temàtics. Aquest llibre va sobre els abusos, aquest llibre va sobre la guerra. No, jo vaig escriure Molsa, és un llibre que és terrible per des d'aquest punt de vista, no? És un llibre molt ple de dolor, però no el vaig escriure per parlar de la guerra, sinó per parlar del dolor, no? Per parlar de la pèrdua, per parlar del dolor i des d'aquest punt de vista, i per parlar de l'esperança, per parlar de com es reconstrueix la vida d'una gent que doncs han patit molt, no? Però no m'ho vaig proposar com a finalitat, i això a mi em sembla que és important. No és que ens ho hàgim de proposar com a finalitat. El que deia l'Eva, no? Em sembla molt més interessant a classe, per exemple, fomentar el diàleg, el respecte, que això hi existeix molt, eh? Els centres d'ensenyament, jo crec que tenim uns centres molt preparats per entomar la idea contrària. La gent, no... Vaja, a classe he vist molt sovint aquesta experiència. Tothom es respecta, hi ha coses que no es passa. Per exemple, les conductes masclistes no es toleren. I això, tindràs 7 noies i 8 i uns quants nois que protestaran d'una actitud masclista a classe, no? Però el que és la diferència d'opinió respecte a opcions polítiques i tal, hi ha molt de respecte. Jo crec que està més aquí l'educació entre el bé i el mal que no el bé i el mal, perquè el bé i el mal finalment no són res. Parlant de política, ja m'explicareu. Som uns els bons i els altres els dolents? No ho crec.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem d'ajudar-los a distingir accions bones d'accions no bones, diguem-ho així. L'Eva Bach i la Montse Jiménez, que ens havia d'acompanyar però finalment no ha pogut venir, van establir una sèrie de pautes quan hi van haver els atemptats que penso que poden ser uns bons punts de partida davant de circumstàncies difícils de gestionar amb els joves, amb els nens, amb els adolescents. Entre aquestes 17 pautes per ajudar-los a afrontar circumstàncies difícils amb nens, diu... Una, els nens capten molt més del que ens pensem, ara ho deien, capten el que diem i també el que no diem. Dues, cal informar dels fets, distingir-los de les interpretacions i anar molt en compte amb les interpretacions. Tres, s'ha d'informar amb calma i serenor. Quatre, preguntar-los què en saben. Cinc, deixar que preguntin i adequar les respostes a cada grup i a cada nen-nena. Sis, ser honestos en les nostres respostes i en els nostres sentiments. 7. Legitimar les diferències. 8. Orientar-los cap a sentiments reparadors. 9. Promoure actituds empàtiques i constructives. 10. Legitimar les emocions dels nens. 11. Donar-nos un temps, si el necessitem, i aplicar eines de regulació emocional. 12. Tranquil·litzar-los. 13. Fomentar el respecte. Evitar dividir el món en bons i dolents. 14. Cercar i fer servir recursos que ens puguin ajudar. 15. Ressaltar tot allò bo que hi ha a la vida. 16. Estimar-nos més i estimar més la vida. I 17. Agrair i celebrar que estem vius i estem bé. Vosaltres vàreu escoltar, vàreu fer un treball amb joves després dels atemptats. Què vàreu escoltar d'aquells joves?
Sí, mira, a través de la Montse, que és de Ripoll i tenia doncs, des de tant a nivell personal amb les seves, a través de les filles com a nivell professional, a través d'alumnes i exalumnes de l'escola, doncs ens vam adonar que els adolescents estaven molt tocats. I aleshores vam pensar que havíem de fer alguna cosa per ajudar aquests adolescents i el primer que vam fer va ser escoltar-los. Vam parlar amb ells i ho van agrair molt perquè necessitaven parlar-ne en un context on algú els pogués com sostenir la seva angoixa i donar-los algunes respostes, que tampoc les tenim totes, o algunes pautes també per manejar-se millor amb tot allò difícil que sentien. Els hi van preguntar si en parlaven amb els amics i amb la família, com se sentien, què els preocupava respecte al que havia passat dels atemptats, què els ajudava davant d'aquesta situació, quina conclusió en treien i que si tinguessin una altaveu i es poguessin dirigir a tota la població, què dirien? Què els hi dirien ara, de cara al futur? Va ser molt interessant.
Aquesta pregunta perquè... vull que em diguis què us van dir.
Sí. T'ho diré perquè, mira, ho tinc aquí mateix que diu que, per exemple, una de les coses que ells dirien és que tothom treballi per treure la seva part bona. Aquesta era una de les coses que ens deien. Una altra cosa que deien és que tinguem criteri propi, que no ens deixem menjar el cap, que no ens deixem influenciar, que si no cuidem que cuidem la nostra part interior, perquè si no cuidem la nostra part interior i no tenim criteri propi, ens deixarem influenciar. Igualment que necessitem bons referents, que hem de tenir bons referents perquè és l'únic que ens protegeix d'algú que ens vulgui manipular o fer mal. I després també que ens expressem, que compartim, que no ens tanquem les coses a dins, que no ens les guardem, perquè quan les guardem, al final exploten de mala manera. I alguns ens ho posaven exemples fins i tot de el meu pare és molt tancat i clar, després quan ja no pot més, doncs comença a cridar en comptes d'anar expressant tot allò que li dol o tot allò que l'empipa en algun moment determinat. També ens deien, per exemple, coses que dirien és obre't i fes que s'obrin a casa teva quan passen coses d'aquestes, és a dir, aprofita-ho com una oportunitat per obrir el cor i la ment, perquè és l'únic que podem fer davant d'això, no quedar-nos ressentits, sinó evolucionar. I després va haver una cosa que ens va emocionar molt, que ens va dir un noi marroquí de 22 anys, que ens va dir que la gent bona es fa més bona després de coses com aquestes. Això ens va fer pensar molt. I gent que abans, a lo millor, diu sí que hi ha gent que radicalitza, sí que hi ha gent que ens diu coses lletges, però també hi ha gent que abans no ens deia res i ara ens saluda, ara ens somriu, ara ens pregunta com estem, i sobretot això, la que és bona es fa més bona.
De cop eren visibles.
De cop eren visibles. De cop els
més
veien.
Més visibles.
Visibles d'una altra manera, perquè ja s'interessaven per ells com a persones.
Què vas aprendre tu? Què vas aprendre d'aquesta experiència al costat d'aquests joves?
Jo vaig aprendre que ens els hem d'escoltar molt més del que ho fem, perquè normalment els hi parlem, i el que hem de fer és fer-los preguntes o donar-los un espai i uns temps perquè ens parlin ells. De fet, nosaltres els punts que vam elaborar els vam elaborar després d'escoltar-los i els hi vam comentar amb ells els punts que teníem previstos i tots els que no els hi sonaven els vam canviar per coses que amb ells els hi ressonessin més. No podem educar sense conèixer a qui tenim davant, això d'una banda. Els hem d'escoltar molt perquè hem de trobar un llenguatge i una manera de relacionar-nos que estigui a mig camí entre la que ells voldrien i la que nosaltres pensem. Hem de trobar aquest punt de contacte entre uns i altres. I una altra cosa que vaig aprendre és que si ens escoltéssim més, ens miréssim més als ulls, però ja no només amb els joves, sinó amb tots, amb els d'aquí, amb els d'allà, amb els catalans, els marroquins, amb tots, amb els del que són de la independència i els que són unionistes, si ens trobéssim cara a cara, ens miréssim més i ens escoltéssim, ens comprendríem molt millor.
I en aquest procés de transformació, imagino que van passar coses, no? Que hi va haver uns resultats, que aquests nois van evolucionar d'alguna manera, que es van poder expressar, perquè així ho vau afavorir.
Ells van dir que realment ho agraïen moltíssim perquè els hi feia molta falta. Les úniques preguntes que els hi havien fet eren els periodistes que anaven aquells dies per Ripoll, que tenien la ciutat plena, i que volien saber detalls morbosos de si els coneixien amb els autors de l'atemptat, si no els coneixien, si què, si eren normals, què havien fet els últims dies. Però, en canvi, no els hi preguntaven com se sentien ells, què necessitaven ells, què els podia ajudar. I reconeixien que amb algunes de les coses que nosaltres els hi dèiem arrel d'anar-los escoltant, connectaven amb coses que ells tenien dins i els hi ajudaven a posar-hi llum i a posar-hi ordre i a posar-hi sentit a tot això. I llavors ho veien molt necessari. Alguns en parlaven a casa, però també molt reconeixien el problema que tenim de que les coses les parlem quan passen, però després ja les deixem estar i no tornem sobre elles. Quan deixen de ser primera plana, les oblidem, però resulta que allà queden ferides obertes, queden preguntes sense resposta, queden neguits que mai més reprenem.
Una de les funcions de l'escola, primària o de secundària, hauria de ser ajudar-nos a pensar, a tenir esperit crític i...
Sí, crec que sobre això... Bé... De vegades hi ha un excés, eh? Perquè els nostres alumnes tenen un costum que és l'opinió, per l'opinió, no? Deixa'm opinar. Jo l'opinió la valoro d'una manera relativa, eh? Està molt bé, eh? Que crear, d'alguna manera... Això ve de l'escola. Les escoles a Catalunya són molt participatives i els alumnes de secundària ens arriben amb ganes de participar.
Les escoles són molt participatives,
sí? Jo crec que sí, es nota un...
Això és una cosa a favor de l'escola, no?
Sí, però crec que tenim una bona escola, en principi.
Sí.
I a la secundària què notem? Doncs aquest gust per la col·laboració, pel treball, per la participació a classe és molt alt, però de vegades... s'ha d'aturar, eh? O sigui, ara més aviat critico la participació en l'opinió, sabeu? O sigui, al final s'opina de tot, eh? Com l'ortografia està mal feta, eh? O l'anglès és massa complicat. Vull dir, això no... Nosaltres hem d'ensenyar coses, no? Més que obrir les portes a l'opinió. Ara és veritat que amb els grans temes d'actualitat, la participació dels alumnes, el fet de participar, o sigui, el que estàs dient és bastant el fet de participar, deixar que la gent participi i construeixi coses, que els professors no som tan savis com ens pensem i que l'obrir portes perquè ells construeixin i s'ho facin a la seva manera és una bona manera de treballar. Això ens passa als instituts amb les setmanes especials de la ciència o de setmanes que es presten més al debat i a obrir les... Però clar, l'ensenyament està plantejat d'una manera molt curricular en què això no és massa possible. Només en una conferència, quan ve gent de fora, quan hi ha un debat seriós, doncs l'alumne se sent participador, diguem, no només espectador. Però a nosaltres ens costa molt de fer-ho, això.
Aquests dies, altres coses que s'han dit, estat també, s'ha parlat de si l'escola, abans ho dèieu, tenim una bona escola, no? Si hi havia una neutralitat o no des de l'escola. Què en penseu? Això de treballar per fer estudiants crítics que pensin, que tinguin criteri, tu deies abans, no? Els nanos demanaven tenir criteri. L'escola treballa en aquesta direcció? Veieu algun perill que no sigui així?
Jo no conec bé l'escola, ho he de dir. Conec més la secundària. Jo et diria que l'ensenyament secundari, les pretensions aquestes d'algun ministre espanyol que... Vaja, són absolutament absurdes, diguem, no?
Sí.
És més, us diria que la política entra molt poc a les aules. No sé si per sort o per desgràcia, però hi entra molt poc. Sabem que la política... A veure, no és molt creatiu parlar de política de classe, o és molt més parlar d'economia o de història, no? Però parlar concretament de política, el judici polític no és molt bo en els alumnes de batxillerat. Perquè què et trobaràs? Opinions diferents que no en traurem res. O sigui, que de cap manera el professor pot gestionar. Perquè no em ficaré jo a opinar sobre quina d'aquestes opinions polítiques és més rellevant, no? De manera que es dona molt poc. Jo crec que es treballa en un institut que és bastant participatiu, bastant obert, amb una dinàmica bastant positiva dels professors respecte als alumnes, i aquest tema, el tema del procés, concretament, s'ha tractat poquíssim a classe. I em sembla bé.
Parlar de valors sí que ho fem a l'escola.
Això és una altra cosa.
Valors?
Sí. Dels valors, de la llibertat, de la democràcia, de com... A veure, finalment, de vegades sembla que la gent malintencionada respecte a l'ensinistrament de nens catalans és perquè pensen que la cultura fa mal. Evidentment, si els nostres alumnes saben qui és Ausias Marc, potser estan més a prop d'un sentiment nacionalista que no, però ho dubto, eh? Però en tot cas, jo crec que van per aquí. Saber bé el català, saber bé la història de Catalunya i saber bé la literatura catalana, saber que hi ha escriptors importants i que tenim una enorme tradició, o estimar el teu país, sembla que sigui que això et pugui portar a una determinada consciència respecte al teu país. Si pensen així, hem acabat.
No, jo penso que no s'adoctrina, i que les acusacions d'adoctrinament jo me'n fio poc, perquè ho trobo més propi de gent que vol prendre el poder de la paraula perquè tinguem la paraula del poder només. I penso que en tot cas el que pot passar és que a vegades no hi ha capacitat, no hi ha aptitud per part del professorat, o l'aptitud necessària per parlar bé, adequadament, d'aquests temes que són tan delicats. Això és el que pot passar, que se'ns poden escapar coses. Ara què passa? Doncs que tots diem, ai, socorro, a veure què dic, perquè aviam com serà interpretat. Per què? Doncs perquè hi ha temes que en aquest moment són candents i són delicats, i que segurament no sempre els tractem amb les emocions harmonitzades i sense que se'ns emportin per endavant. Per això jo sempre dic que el que ens legitima com a educadors no és quines són les nostres idees, sinó quines són les nostres emocions, perquè si les sabem contenir, podem parlar de tot. I és més, jo penso que el paper del mestre ha de ser ensenyar a dialogar, o permetre el diàleg i fer que el diàleg flueixi per camins de respecte. Per tant, ha d'opinar poc. Crec que, en tot cas, ha de vehicular que les opinions puguin ser expressades de manera respectuosa. No hem de canviar ningú l'opinió, però sí que hem d'aconseguir que tothom expressi la seva de manera assertiva. Això penso que sí que és important. I abans, quan el David parlava d'aquell, per exemple, amb els llibres, no es proposa ensenyar, jo hi estic absolutament d'acord, m'encanta que digui això, perquè al final el que també penso que hem de fer, i que fan els seus llibres i altres recursos literaris i de més, és permetre obrir un espai interior, o sigui, permetre't connectar amb el teu interior i permetre que expressis coses que, si les pots expressar i les pots conduir, evitaran que facis barbaritats, evitaran que facis mal.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de com fer ciutadans.
Eva Bach. Hem de poder il·luminar a cada moment les delícies i la bellesa del viure als nostres fills i alumnes.
Molsa és un gos a qui li agrada anar al cabàs de la bicicleta i veure passar els arbres i els núvols. També li encanta perseguir la seva ombra entre els llençols estesos, córrer darrere els nens i mossegar el pedal de la bicicleta de la Janica. És un gos domèstic molt feliç fins que la guerra el separa brutalment de la Janica. Janinka.
Sí,
Janinka. I en Mirek, els nens amb els quals corre per la casa i li fan pessigolles a la panxa amb els seus peus descalços. Aquesta és l'argument d'aquesta història molsa que tenim avui sobre la taula, del David Cirici, Premi EDB de Literatura Infantil, que, clar, no puc dir que és una eina pedagògica, perquè ja m'has dit que tu no escrius llibres perquè siguin una eina
però
pedagògica.
Però és una eina pedagògica.
No és?
Sí, sí, sí. No l'escric amb aquesta intenció. Segurament, si pensés així, ja no escriuria un llibre en què surten guerres i camps de concentració, i en què un grup de gossos que comencen siguen sis es van morint tots. Cada capítol se'n mor un. O sigui, és un drama. No escriuria un llibre així si no el fes d'una manera sincera, des del dolor, però és un llibre escrit amb bastanta ràbia.
És un llibre escrit amb bastanta ràbia.
Sí, amb bastanta ràbia. En un moment difícil de la meva vida, que jo em sentia una mica com un gos i vaig escriure un llibre sobre la pèrdua. I aquest és l'argument. O sigui, camufla una història molt meva. Senzillament, jo escric per nens d'una manera dissimulada. De fet, escric per adults i de tant en tant em surt un llibre que poden llegir els nens. Jo ni diria així, no? I Molsa és un d'aquests casos. Sembla un llibre per nens i... Bé, funciona molt bé com a llibre per nens. A Itàlia ha estat premiat amb tots els premis aguts i per haver.
Què diuen els nens quan se'l llegeixen? Nens o joves? Jo avui he parlat amb una que no és pas nena, perquè en té més de 20, i m'ha dit que havia plorat d'emoció.
És un llibre que a la gent gran li agrada molt, perquè s'entén molt bé, precisament perquè la clau del llibre està fet, sincerament, o sigui, és un llibre que jo no faig cap mena d'esforç de dir ai, faig un llibre per nens, jo crec que és un llibre que poden llegir nens de 10 anys, però que és un llibre per adults també, no? I sí, és un llibre que emociona, penso. Clar,
què t'han dit els nens? Què t'han dit els joves?
Bastant el mateix.
Però què et destaquen?
He plorat, és una cosa important. No és fàcil, perquè jo no
si
ploro...
Si voleu plorar, Molsa de David Sinisi.
No ploro gaire llegint llibres. La gent no plora massa llegint llibres. Riure encara costa més, eh? He rigut poques vegades llegint un llibre. Però plorar tampoc massa. Molsa és un llibre que és trist, eh? Però que també és molt optimista. O sigui, al final, doncs, és un llibre que va tot cap al barranc, diguem, i que després, quan estem a baix de tot, doncs hi ha un renaixement i un... d'alguna manera un triomf, una possibilitat de refer la vida, no? I això crec que està bé.
Una confiança en la naturalesa humana.
No és sí, i la sort, i la vida, i que no som tan dolents, i que ningú és massa dolent, tampoc. Les coses passen, però no és ningú és massa dolent. Clar, com que el gos és ximplet, no? El llibre està escrit amb la perspectiva d'un gos. Com que el gos és ximplet, senzill, no entén les guerres, però com que jo tampoc les entenc, diguem, doncs, sí. I els nens tampoc les entenen, doncs estem jugant sempre amb la... Que difícil que és entendre tot això, no? El dolor, els camps de concentració, la guerra, la mort, la pèrdua, la recerca desesperada dels seus nens que no els troba... Tot això és difícil d'explicar, però com que està explicat per un ximplet que no ho entén, doncs això jo crec que és molt empàtic i que la gent s'hi acaba identificant, no?
Però és difícil explicar tot el que dius a un nen, eh? És difícil, perquè el nen ho mira des de la perplexitat de no puc entendre com hi hagi algú que hagi pogut fer això. És a dir, els nens tenen com una mena d'ingenuïtat, sobretot quan són més petits, que els costa d'entendre que hi hagi gent que hagi pogut portar aquesta situació. Explicar això ha de ser difícil.
Jo tampoc explico les causes ni el per què. Jo ho deixo allí. Sí, potser seran més els pares els que després hauran d'anar darrere, sí, a darrere del lector.
Trucar feina als pares.
Eva,
el
com us hem llegit Molsa? I jo ara, què?
Ara que els hi diem, què fem?
Un dels mails que he rebut, la gent t'escriu coses i busca al Facebook i t'escriuen coses, no? Anava amb aquesta línia, precisament. Una mare que deia que li llegia cada dia un capítol d'un llibre, no? I havien començat Molsa, i a l'acabar el primer capítol, la nena ja volia veure el segon, i quan estaven enmig del segon li queien les llàgrimes. Què et passa? No, és que és molt trist. I continuaven llegint i no van poder parar fins al tercer o el quart capítol, no?, d'aquella nit. La tristesa també atrapa, eh?
Estem parlant d'emocions i d'educar les emocions, sí, que seria... Jo deia, ajudar-los a distingir el bé del mal també forma part d'ajudar a entendre com són les meves emocions, que a vegades són positives, a vegades són negatives, a vegades tinc ràbia, a vegades tinc tristesa, a vegades estic molt enfadat. Com ho identifico, com gestiono? Això també és una cosa important, no? En relació, quan els expliquem alguna cosa, els estem parlant de les seves pròpies emocions i de com els fan sentir les coses que passen al món, no?
Jo no en sé, per això sí. Escric, perquè no ho domino. No, clar, els escriptors amb això crec que som gent que necessitem explicar a través d'interposar una literatura, una narració, per explicar-nos a nosaltres mateixos el nostre dolor, però no l'acabem d'entendre, perquè si no, no ho escriuríem.
Clar.
Jo ho veig així.
Clar.
En aquests casos hem de legitimar sempre l'emoció, perquè fixa't que en el tema dels atemptats el missatge era el no tinc por, però aquest missatge des del punt de vista emocional no és el missatge més adequat de cara a fer una bona gestió, perquè sí que tenien por i sí que hi havia pares, no només nens, que donaven missatges de por i que deien ara no anirem a la festa major perquè en llocs molt concorreguts, perquè són llocs proclius perquè hi pugui tornar a haver un atemptat. Els nens també tenien por perquè genera por el veure la por al voltant i encara que no t'assabentis exactament de què, tot això s'ho estàs palpant en l'ambient. Llavors, legitimar aquestes emocions, és normal que tingui por, això és el que sento en aquest moment. De moment no puc sentir una altra cosa o no sé sentir una altra cosa, però a poc a poc ho aniré transformant. Si em dono el temps necessari per transformar-ho, si busco les eines que m'ajudin, si busco sentits que siguin reparadors, si em miro la bondat i la solidaritat que hi ha en el món, no? L'alegria també, les coses boniques que continuo tenint, si ens abracem més, si ens diem que ens tenim, si celebrem que estem vius, tot això, doncs d'aquesta manera, a poc a poc, amb el temps, puc anar transformant aquestes emocions difícils, però el primer que hem de fer és donar-nos permís per sentir-les, no voler-les fer fora de seguida, admetre que estaran un temps amb nosaltres, i si resulta que ens genera molt neguit, doncs buscar ungüents per calmar-les, que serien estratègies de regulació emocional, però m'agrada molt més dir aquest consol, aquest ungüent que és balsàmic i que fa que puguem estar amb aquella emoció més tranquil·lament.
Diu l'Eva Bach al llibre Educar per estimar la vida. En 7 anys a l'escola com a mestra em vaig adonar que moltes mancances en els nens i joves eren fruit i reflex de mancances adultes i, per tant, això que dèiem, les mancances dels adults, i, per tant, hi havia una feina molt important, prèvia i prioritària a fer amb els adults per garantir la salut emocional, mental i social dels nens. Per tant, primer hem de mirar a veure com aquestes emocions les tenim identificades, les tenim gestionades, i aquesta és la feina que tu fas en moltes ocasions. Quines mancances en general has vist tu als pares? En quina línia hauríem de treballar? Això, David, ens hi podem afegir tots, no? Sí. Prendre nota. En quina línia hem de treballar? Perquè, clar, per ajudar-los a ells, primer potser que ens arreglem nosaltres.
I tant, jo això ho vaig tenir claríssim, és el que em va portar a deixar l'escola. Jo deia, necessitem ITVs emocionals als adults, perquè si nosaltres fem una feina amb nosaltres, encomanarem ja, diguem-ne, salut i vitalitat i alegria als nanos, ja, amb la nostra pròpia actitud. Llavors, jo el que veig, potser les mancances que veig és, per mi, la més greu és la de consciència, perquè jo penso que si som conscients de les mancances que tenim, ja en tenim més de mitja mancança resolta. Perquè quan un veu allò que li costa, o allò que no sap, o allò que és el seu punt feble, pot dir, ostres, si aquí tinc un punt feble, en aquest moment no sóc la persona més indicada per això, o no sóc la que et pot donar un millor referent en això, o em faig a un costat fins que em tranquil·litzi perquè veig que ara estic desbordada. Per tant, la consciència, encara que no ho solucioni, és un balsa, més llum, és ja mitja solució o més de mitja. I després, una altra és també, també té a veure amb la consciència, però crec que hi ha algú que ens afecta molt i és les ferides, mancances no resoltes, a vegades del nostre nen interior, a vegades del nostre adolescent interior, tot allò que a nosaltres ens va superar emocionalment, però que després no hem sabut reconduir, no hem sabut transformar, no hem sabut transcendir, i per tant és com una ferida que tenim de la vida i que fa que ens desencantem o ens haguem desencantat de la vida. I a vegades són ferides també a un nivell sistèmic, familiar, on l'alegria va quedar interceptada en algun punt de la història familiar, també. Llavors, per mi, això és el que més ens obstaculitza.
Per exemple, una guerra, com ens expliques en la teva història, no? Com una guerra hagi pogut, d'alguna manera, sigui alguna cosa que portis en el teu bagatge, en la teva motxilla, en aquest país hi va haver una guerra, i encara a vegades sembla que ressorgeixin moltes de les ferides no tancades d'aquella guerra.
És que jo crec que aquesta seria una de les mirades que ens ajudaria en aquest moment, si ens poséssim a mirar els uns als altres quines ferides tenim no resoltes i ens interessessin per veure què necessita cadascú per curar les seves de ferides. Crec que aquesta és la mirada que ens cal ara a Catalunya, perquè estan ressorgint ferides no resoltes de la guerra, i això no ens ho estem mirant així, i aleshores estem donant pals de sec, no? I fent coses que no arreglen el problema d'arrel.
Parlem del treball que hem de fer com a pares i mares, però i el treball que han de fer els educadors? És a dir, aquesta mirada interna també l'heu de fer els professors, els mestres, aquells que cada dia us trobeu en aquell pati estupendo de nois i noies amb inquietuds i amb els seus conflictes interns, no? Aquest treball intern, el feu, no el feu? Creus que l'hauríeu de fer?
El fem menys del... a veure, a la secundària es fa menys del que potser es podria fer, no? Però també és una qüestió de recursos, d'hores, del que he dit abans, de que estem molt centrats en el currículum i a fer el programa de llengua i de literatura o de matemàtiques o de física, no? És complicat.
Tenint en compte que ara, clar, jo m'imagino el teu programa, en allò que expliqueu, en la literatura mateix, qualsevol història pot
això
ser un bon
argument.
Cosa,
això és una altra cosa. La literatura està plena de vida i, per tant, una classe de literatura, per norma, diguem, una classe ben feta de literatura no és una classe sobre la història dels escriptors, sinó una classe sobre la vida. Si parles tant d'Ausias Marc, que parles de l'amor, com si parles de Jacint Verdaguer, és igual, sobre la vida espiritual, sobre... hi ha mils de temes.
Què emociona els teus alumnes?
Mira, és molt difícil entrar-hi en això, eh? Jo crec que...
No s'emocionen.
Poc. La literatura no és la seva prioritat. Emociona més parlar dels continguts de la literatura. Per exemple, l'amor és un gran tema per parlar-lo a classe. L'amor, perquè a Ausias Marc parles de l'amor espiritual, l'amor físic, l'amor sexual. Ausias Marc era una persona molt complicada amb el tema de l'amor i és molt interessant de parlar d'això. Aleshores sí que parles i participen i tal, però no és tant la literatura, diguem que els interessen molt menys els decasíl·labs d'Ausias Marc que no la història dels seus, per exemple, el seu amor per la intel·ligència de les dones, no? Era, en certa manera, un feminista, eh, Ausias Marc? Uh-huh. Siguent també un... Va, siguent tot a la vegada, no? No, hi ha una altra cosa que m'agradaria dir també, no? Que, aprofitant que hi és l'Eva i jo, una teòrica més aviat o pràctica de la vida, de les emocions reals, no? I un escriptor que ens ocupem més de les emocions fictícies, jo diria que hi ha la diferència és important, eh? O sigui, els llibres poden emocionar i un pot escriure un llibre sobre la guerra que emocioni, però això no és l'educació sobre la guerra, no va per aquí, eh? Va sobre la realitat. M'explico. Al Capone es podia emocionar veient La Traviata i li caia una llàgrima. Això el feia bo? Li estava enviant bondat l'obra, una òpera? Sabeu què vull dir? Bueno, és un mal exemple perquè el Capone, pobret, potser no era ni gaire dolent, no? Però és evident que hi ha hagut gent molt dolenta que s'ha emocionat amb la lectura de llibres que són molt... O sigui, són dues coses molt diferents. Les emocions que s'han de treballar són les de la realitat, eh? Les de la vida,
sí,
les dels atemptats de Barcelona, no els de les novel·les que...
I sobretot cap on s'han de conduir les emocions, perquè és cert que les emocions primàries tots en tenim i tots ens podem emocionar en un moment donat davant d'això, d'una lectura, d'una vivència, d'un fet que passa, però després penso que les emocions que sostenen la vida i les que sostenen la bondat són les emocions lúcides, les que transcendeixen lo primari, lo visceral, no? Les que transcendeixen el reptilià i per tant estan harmonitzades amb el concurs de tot, de cor, de raó i d'impulsos, de sensacions, és a dir, són les que hem pogut posar en solfa.
L'Eva Bach i la Montse Jiménez han creat l'Observatori de la Comunicació Educativa i ens diuen que per millorar la comunicació educativa en aquesta direcció necessitem tres coses. Prendre consciència de com és el nostre llenguatge habitual, identificar expressions que hem de deixar de dir i substituir-les per altres, que ens convé molt dir i no diem. Hem de canviar paraules que dissonen per paraules que ressonen. Paraules que fereixen per paraules que acaronen. Paraules que afableixen per paraules que apoderen. Paraules que confonen per paraules que il·luminen. Paraules que neguitegen per paraules que pacifiquen. Paraules que alcen murs per paraules que obren camins. Posar en pràctica el nou tipus de llenguatge. Fins aquí avui aquesta conversa de l'Ofici d'Educar per ajudar-nos a distingir moltes coses i ajudar a com a educadors, pares, mares, mestres, professors. Ajudem els nostres fills a créixer en temps convulsos, molt sovint, com els que estem vivint. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, David Cirici. Moltes gràcies, Eva Bach.
A vosaltres.
A vosaltres.
L'Ofici d'Educar, Catalunya Ràdio.
L'Ofici d'Educar. Un programa des del nou paradigma de l'educació.
Escoltem pares, mares, educadors i criatures perquè fer un món millor
és cosa de tots.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
Digueu als vostres papes que escoltin l'Ofici d'Educar.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
Em dic Júlia, i la meva tia també, la tia Julita. El nostre poble es diu Los Barrancos, però no hi ha cap barranc. És un poble del nord, petit i estret, com molts altres pobles. Però Los Barrancos és especial, i no solament per la gent que hi viu. És especial perquè és l'únic a tota la comarca que té un bosc de bambú. Benvingut, Jaume Centelles, autor de La biblioteca al cor de l'escola, apassionat de la literatura. Avui ens portes aquesta La flor de bambú, de Mònica Rodríguez.
Sí, és un llibre que m'ha agradat molt. M'ha agradat molt per com està escrit, és molt emotiu, són 34 capítols no gaire llargs, i t'explica la història d'una senyora gran de 60 anys que torna al poble, que feia molts anys que estava fora del poble, feia com més de 30 anys, i la tia Julita arriba al poble. Llavors hi ha com una llegenda al voltant de la seva figura i al voltant d'una mena de bosc de bambú que diuen que està allà entremig del bosc de roures i de faig que hi ha allà a prop, que aquesta llegenda diu que quan floreixi aquest bosc de bambú, la tia Julita morirà.
Ostres!
Llavors, hi ha dues nenes, la Júlia, que explica la història, i la seva germana petiteta, que intenten esbrinar primer trobar aquest bosc de bambú que està allà amagat. I després, entre el que senten que diu un i el que diu l'altre, però parlen tots els veïns del poble, tots tenen un record, tots tenen alguna cosa que amagar. Elles es van fent com la composició. I a cadascú que li pregunten, explica la història a la seva manera. I mica en mica és com una mica cosa misteriosa fins que aconsegueixen esbrinar què va passar amb aquell bosc. Hi ha una història d'amor fantàstica i molt bonica, i crec que és una lectura per disfrutar-la molt, perquè és fàcil de llegir, flueix molt bé, molt bé, molt bé, té misteri, té intriga, és allò que diu el realismo mágico dels sud-americans, que queda aquí molt ben reflectit, és fantàstica.
Per quines edats seria més adequat?
Sí, que la superior, això estaria molt bé, llegir-lo als 10 anys, als 9, 10 anys. Aquí darrere la contraportada diu més de 10 anys, i també per adults, però bueno, això cadascú, depèn del seu nivell. Jo el recomanaria a partir de 5è, 6è de primària, perquè és molt, molt bonic.
Doncs La flor de bambú, de la Mònica Rodríguez, publicat per Nandibú, de Lleida.
Nandibú, de Pagès Edicions de Lleida,
ah, sí. Exacte. Doncs moltes gràcies, Jaume.
Gràcies a vosaltres. Molt bonic.
La resposta està en els clàssics.
I avui la resposta està en els clàssics, una estrofa d'Ausias Marc en el que hi ha un toro, atenció, un toro, i que ens parla de la timidesa i de mesurar les pròpies forces. Ens ho explica el Joan Centenac, l'editor de l'editorial Barcino, que ens dirà a veure què passa amb aquest toro i què en podem treure de cara als nostres fills.
Començo, però, llegint l'esparsa de Marc. Diu, tal com el brau que fuig cap al desert, quan és vençut pel seu semblant que el força, no torna fins que s'ha recuperat per destruir aquell qui l'ha ofès, així em cal allunyar-me de vos. El vostre gest ha confós el meu ànim. No tornaré fins que s'haja ben fos la por que m'impedeix de ser feliç.
La por, la ira... Ja hem parlat d'altres ocasions de la importància de les emocions. Què ens explica aquest fragment?
Aquest fragment ens explica que un ha de ser conscient de les coses, de les forces pròpies a l'hora d'encarar qualsevol projecte. Aquest primer toro que no és capaç de vèncer el rival i s'allunya per recuperar-se i agafar noves forces, és el mateix que explica Marc, que l'enamorat, que tímid, no s'atreveix a expressar el seu amor a la dama i se'n va, es recupera, agafa forces i llavors, doncs, venç la timidesa. Per tant, ens parla d'això, de la necessitat de saber fins a quin punt podem encarar els projectes i d'agafar aquestes forces per poder encarar qualsevol projecte.
Quan ets petit hi ha edats en els que la timidesa, no tothom, però és molt present. I els adults sempre els diem, no siguis tímid.
Efectivament, els nens moltes vegades, de vegades ja no, hi ha alguns que són llançadíssims, però moltes vegades tenen aquestes vergonyes i per tant és bo no acabar-los de forçar, deixar que facin una mica la seva, però animar-los al mateix temps.
Respectar una mica la seva naturalesa i ajudar-los, si
exacte,
cal.
Exacte.
On ho podem trobar, això?
Ho podem trobar, això és una adaptació d'en Josep Piera, que va fer-ne una antologia, que vam titular Una tria, al tas de clàssics de Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
Doncs gràcies, Joan Santanach, per compartir amb nosaltres la teva saviesa.
Gràcies.
I acabem l'ofici d'educar escoltant què agrada del teatre als nens i nenes i quines són les seves obres preferides. És La veu de l'experiència.
Teatre. I també veure com està disfressada de gent i escoltar les cançons.
El primer teatre meu va ser Sonrises i Làgrimes. I a mi aquí me va agradar molt. I jo vaig començar a veure. I me va anar agradant cada vegada una mica més. Lo tuyo es puro teatro. Hasta que vaig trobar una, que ja la repetí 3 vegades. M'agrada molt, El petit príncep.
Me gusta el teatro porque parece de verdad que se disfrazan.
Teatro y del bueno.
Y también hacen obras. Ya había visto al dinosaurio Maura y Martina.
M'agrada molt anar al teatre perquè és molt divertit. I el meu teatre preferit és el de Maragunta.
M'agrada anar al teatre a que em deixin tocar el tambor i també les llums tancades i també a lo de màgia, que és tirar en aigua un diari i no fa...
Chiquitita, dime por qué. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la que trata.
Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las que quiero.